Teatre radiofònic, amb amants del teatre i Cugat Mèdia, cada últim dilluns de mes a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Cada trimestre un autor o autora diferent. El segon cicle el dediquem a Pere Calders. L'escriptor, periodista i dibuixant català Pere Calders i Rossinyol neix el 1912 i ens deixà el 1994. Al llarg de la seva vida va rebre, entre altres guardons, la Creu de Sant Jordi de 1982 i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de 1986. A més de contes, Calders també va escriure diverses novel·les i articles periodístics en algunes de les publicacions més importants de Catalunya. Els seus escrits destacaven per ser irònics i, de vegades, fantasiosos. Al llarg d'una trajectòria de més de 5 dècades, Calders es va mantenir fidel a la vocació de distreure i divertir el lector a partir d'històries deliciosament absurdes, explicades amb una capacitat imaginativa remarcable. La seva recepta literària és molt rodona, perquè sempre aconsegueix inserir una mica de màgia en situacions d'una gran quotidianitat. Segons ell, escrivia perquè tenia el cap ple d'històries. En principi, deia, les escrivia per explicar-me-les a mi mateix, tot posant-les en net. De moment, no comptava amb l'opinió dels altres. Jo, tot sol, era empresari i públic. Però mentiria si no confessés que quan algú, un amic, em va dir que de tant en tant l'encertava, em vaig sentir molt afalagat. Els tres contes que hem seleccionat per aquest cicle són obres mestres del gènere fantàstic, en què el capteniment natural i quotidià dels personatges davant la irrupció de l'insòlit o l'inexplicable posa en qüestió la frontera entre el real i l'absurd i la desplaça a les convencions de la nostra percepció del món, portadors d'un humor desencantat, singularíssim i amable, que, amb el deixant particular de la ironia i de la tendresa de Calders, el situen entre els grans creadors universals del gènere. Avui els hi oferim el segon conte d'aquest cicle de Pere Calders, Les parets i les barbes. En la ironia habitual de Calders, aquest conte comença en una taverna. El personatge principal participa en el robatori com una expedició d'arqueologia urbana. Nega explícitament el caràcter moralitzador de la història. Narrador, Paquita Puig. Pau, Joan Llenes. Dona Pau, Carme La Torre. Alfeu, Joan Berlanga. Policia, Pere Arroyo. Gravació i postproducció, Josep Maria Casas Lleica. Producció, Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos. Arranjament i direcció, Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força i fins al proper mes.
La present història comença en una taverna. Les amistats sorgides en aquests llocs desvetllen justificades suspicàcies, ja que no se sap mai si resulten d'estimables coincidències o es deuen a la vella màgia del vi. Però s'ha de reconèixer que el vi, de la mateixa manera que en ocasions separa i és causa de fortes controvèrsies, de vegades lliga i dona pas a inoblidables companyonies.
La taverna que jo freqüentava era en un barri extrem de la ciutat. Costarà de creure, però tenia encara com a mostra una branca de pi i el taulell folrat amb una grisa planxa de senc que el taverner eixugava constantment amb un drap blanc ribetejat de vermell. Són detalls, si es vol, però a mi m'aboquen tota una època. Ja se sap que a la taverna no s'hi entra de pressa. Si se'n té, es dissimula afectant un lleu aire desimbol, més aviat fent temps, perquè la gent no interpreti malament un deler que tothom trobaria reprovable. Jo m'aturava cada vegada al llindar i comparava la meva hora amb la d'un rellotge de torre que es veia des d'allí. Mai no vaig treure res d'aquestes comparances, si no és un escepticisme pels cronòmetres. Entrava a la taverna i saludava el taverner dient-li «Ei, mestre!» Quina pena fa la confessió de certes frivolitats. I em dirigia cap a la meva taula. Allí em servien un vas de garnatxa i em lliurava pensaments que no excluïen del tot la filosofia.
S'escaigué que una tarda en Pau es va topar amb la sorpresa irritant de veure el seu lloc ocupat. Hi seia un home madur que duia un barret d'ales amples ombrejant-li els ulls i recolzava els braços en un bastó de banús amb puny de plata. El desconegut, endevinant la causa del seu desconcert, feu un gest molt senyor indicant-li una cadira buida que hi havia enfront d'ell a la mateixa taula. Fascinat, en Pau va obeir.
Resultà ser un gran conversador i una de les poques persones del nostre país que coneixen Alaska com el palmell de les seves mans. Havia viatjat també llargament per les illes del Mar del Sud i s'escrivia d'una manera regular amb amistats fetes arran d'una visita al Tibet. De moment no se m'acudeix res més per expressar que es tractava d'un individu interessant.
Des d'aleshores es van veure cada dia. El desconegut arribava abans que en Pau. Ocupava la que fins llavors havia estat la seva plaça i li feia invariablement el gest senyor al qual m'he referit. Prenia la paraula i en Pau l'escoltava embadocat.
La gent s'engorroneix i perd el gust per les excavacions i els foradaments, base important de tota civilització.
Excavacions? Foradaments? I ara?
Sí, són les formes més pures i virils d'indagar, servir-se de les mans i de les ungles. És un dir poètic per no parlar de pales i picots. Escatinyar, o si s'escau, escrostonar, són símbols de la curiositat humana més emprenedora.
Però on s'ha d'anar per una cosa així? Tendim a concentrar-nos, a formar grans nuclis urbans, i les ciutats no es presten a expansions d'aquesta mena.
Vet aquí l'error. En realitat són del tot adequades.
Home, jo visc en un tercer pis. Si em poso a excavar en el menjador de casa meva, aniré a parar al del segon pis, primera porta, on viu un comerciant reposat que es quedarà de pedra.
El pis, en termes generals, s'adapta millor al foradament que no pas a l'excavació. Més que en sostres i sols, cal pensar en envans i parets mestres, sobretot aquestes darreres, perquè són, per naturalesa, més guardadores de l'inconegut i, per tant, del misteri.
Crec de tot cor que així que el forat ultrapassés allò que es pot considerar paret meva per encrustissar la del veí, cometria un delicte.
Aquest és un plet constant entre l'arqueologia i el fanatisme. I s'ha anat resolent a favor de l'arqueòleg, que en el nostre cas estaria representat per l'anònim buscador. La ignorància retarda el progrés i en tots els rams hi cal combatre-la, fent allò que ens sembli necessari.
No acabo d'assimilar la idea. I la necessitat no la veig, amb franquesa. Si preparéssim un gran llibre ratllat per apuntar-hi l'operació, amb dues columnes destinades respectivament al pro i al contra, estic segur que en aquesta darrera figurarien més assentaments. Aquí és on el meu amic de la taverna, que per cert es deia el feu d'Espí i és bo que se sàpiga, va brillar amb la llum del convenciment i de l'eloqüència. No crec poder transcriure tot el que digué, però en termes generals parlava de foradar amb una fe abrandada, amb un segur afany de proselitisme. Segur que el guiava la bona intenció. Segons el feu, l'home només podia avançar valent-se del coneixement i aquest s'havia d'enriquir amb una curiositat incessant.
Fixeu-vos bé quina contradicció. Es preparen viatges als mons veïns i encara no sabem ben bé com és el nostre. És més, no coneixem del tot els nostres països propis, ni el poble o la ciutat on vivim, ni la casa que habitem.
Ep, això és exagerat. La meva casa la conec perfectament. Només em faltaria aquesta.
Ah, sí? A veure.
L'Alfeu demanà uns útils al taverner, que va portar-los un llapis i un plec de paper d'estrassa.
Seríeu capaç de dibuixar la planta del vostre pis?
La pregunta l'estimulava i al mateix temps l'ofenia una mica, perquè ell encara creia que tothom podia dibuixar el plànol de casa seva.
L'amor propi ferit em feia anar de pressa, sense caure, però, en la barroeria. Amb lletra de pal sec vaig escriure el nom de cada peça i, per rematar, em semblà escaient esbossar una rosa dels vents marcant l'orientació. Si això era no conèixer el pis...
L'Alfeu agafà el full i el contemplà. Va fer-li unes quantes preguntes que en Pau va respondre amb aplom.
En aquesta porta qui hi viu?
La senyora Margarida, una vídua que cobra una pensió del govern.
I a sota?
El comerciant reposat, el que m'he referit abans.
I a dalt?
Un matrimoni sense fills.
I en aquesta banda?
Ah, això és la casa del costat.
Bé, sí, però qui l'habita?
És un altre edifici, en certa manera, una altra jurisdicció. Fins i tot el propietari és diferent, i els lloguers són més alts.
No obstant això, el vostre dormitori és a frec, paret per paret, d'aquest món que desconeixeu. Us fiqueu al llit cada dia tenint a prop una cosa ignorada. Aquí és on s'hauria de foradar.
Traçar una vigorosa creu damunt la paret mestra que separava les dues cases. I la sorpresa va esbatenar-li els ulls.
Sí, us semblarà un excés de violència, i tanmateix, un acaba acostumant-se a la idea. En altres aspectes, el progrés no és pas sempre incruent. L'home s'ha conegut a si mateix tallant i bruixant, vencent aferrissades resistències. Ja sabeu, durant uns quants anys foren prohibides les disseccions. I com els anatomistes, els biòlegs i els cirurgians sortien de nits tapats amb amples capes per robar cadàvers. Avui abominem dels individus retardataris que perseguien els abnegats capdavanters i en un futur ben pròxim exposarem a la pública vergonya els noms d'aquells qui actualment oposen la trava de les seves incomprensions al tipus d'exploració urbana que proposo. És clar com l'aigua.
El feu afegir encara una altra frase feta que utilitzà per a rematar el seu parlament. Era una expressió vulgar de la qual es serví amb un abrandament que la revestia d'inspiració profètica.
Són faves comptades.
Digué, alçant l'índex de la mà dreta per damunt dels seus caps.
Aquella nit em costava dormir-me. Em torturava el pensament que, per culpa meva, el progrés sofrís entrebancs en alguna forma i que el dia de demà se'm pogués acusar de retrògrad. I m'obsessionava la paret mestra, que m'abocava a determinades conclusions amb pes propi i força de convèncer. Per exemple, no era absurd estudiar la geografia dels continents i seguir ignorant allò que hi ha uns quants passos del llit on ens acotxem diàriament? No parava de regirar-me pel llit.
Estigues quiet. Ja et deus haver excitat discutint de política.
No, no és pas això.
Què és, doncs?
Et costaria d'entendre.
En efecte, la poca disposició per entendre-ho havia d'amoïnar en pau els dies venidors. Però en aquells moments el preocupava més la paret mestra.
Què hi deu haver a l'altra banda?
L'endemà a la taverna, en Pau va ser el primer en abordar el tema.
La dificultat més gran serà la meva esposa.
Trobo que la qüestió té importància, però no gravetat.
Això és que no la coneixeu.
Sigui com sigui, hi ha coses que em capfiquen més.
El feu, posant-hi molta atenció, va fer una llista de les eines necessàries, mentre en Pau contemplava la columna de noms.
D'escarpa no caldrà que en comprem, en tinc un parell.
No servirien, han de ser especials, amb esmorteïdors de goma a la cabota.
En Pau l'admiraven els seus coneixements i la cura que tenia, traient d'aquí i ajustant d'allà, per arrodonir una quantitat que no passés de 250 pessetes.
No és problema. Jo en puc aconseguir prop de 200.
Les haureu d'aconseguir totes. El meu idealisme m'ha fet invertir darrerament en empreses mal remunerades.
I per què hem de començar pel meu pis? Que no teniu casa, vos?
Aquesta és una qüestió que ha de resoldre cadascú. Jo fa molt temps que he resolt la meva. Coneixeu la història de l'home de la barba?
Oh, en sé dues o tres de molt bones.
Vull dir la de l'individu que no pot aclucar els ulls des del dia que algú li pregunta si dorm amb la barba dins o fora dels llençols i acaba havent-se d'afaitar. Amb les parets mestres passa una cosa semblant que amb les barbes. Tant de bo, per conveniència vostra, que entengueu el que vull dir.
El va entendre de seguida. I el cas era llavors desfer el salt del canvi de conversa.
Aconseguiré les 250 pessetes. Després de tot, les eines garantiran sempre la recuperació d'una part del capital.
Així m'agrada veure-us.
L'Alfeu era una persona conscienciosa. Procedia amb calma, sense oblidar cap extrem. Contemplà amb atenció la façana de casa d'en Pau i la de l'edifici del costat. Prengué mides mentals que després resultaren prodigiosament aproximades i ho considerà tot amb seny i mesura. En Pau va presentar-lo a la seva senyora.
Aquí el senyor Alfeu. És un mestre d'obres que ve per mirar de treure'ns la humitat de la cuina.
Si embruteu el pis, us trauré empentes.
La dona d'en Pau tenia un caràcter decidit i les seves amenaces no acostumaven a ésser vanes. Quan va veure que s'interessaven més per la paret de la cambra que per la cuina, preguntà:
no seria preferible buscar la humitat allí on sabem que és?
Penseu en la canonada, senyora. De vegades el seu recorregut és insondable. En el cas present, hem d'atacar el mal per aquí.
Colpejar la paret amb els artells, i el so devia satisfer-lo, perquè somrigué àmpliament.
Maons poc cuits. Anem bé. Començarem demà, abans de clarejar el dia.
Ni s'ho pensi. A aquestes hores dormim com socs.
Les dones ataquen els temes d'una manera directa, i en Pau les paordien. Però l'Alfeu tenia món i no es quedava mai sense rèplica.
Hem de tallar l'aigua, i la llei obliga a fer-ho quan menys molèsties es causin als altres. Ergo, abans de l'alba és un moment adequat.
Vaig convèncer-la prometent-li un regal i una visita a Sitges perquè dormís al sofà de la sala. T'abrigaré bé, et donaré una pastilla i dormiràs com una reina.
Una reina dormint en un sofà.
Accedí, i el pla va iniciar-se segons minuta. A l'hora fixada, comparegué l'Alfeu amb una bufanda que li tapava tot el rostre, menys els ulls, brillants i mòbils sota les ales del barret que constituïen l'altre límit de l'escletxa. Duia un maletí amb les eines, i en veure en Pau, va alçar-lo i el brandar perquè sonessin alegrement.
Psst, que despertareu a la meva dona, i més aviat hi perdrem.
Però en passar per la sala de puntetes, una veu sorgí de sota la gira improvisada del sofà.
No desendreceu res.
En Pau a sobresaltar. L'Alfeu va saludar amb el barret i seguir en direcció a la cambra sense immutar-se. Mentre en Pau procurava encalçar-lo amb unes passes curtes, precipitades, que s'avenien poc amb la solemnitat de l'empresa. Tancaren la porta del dormitori. L'Alfeu va treure's una barra de guix de la butxaca i marcar damunt de la paret el perfil d'una obertura.
D'això de no desendreçar ja en parlarem. No s'aconsegueix cap triomf sense cap dolor.
Destrament, començà a manipular l'escarpa i el martell amb el mínim de soroll indispensable. En Pau el contemplava amb admiració.
Després ja us deixaré fer a vos. Per ara, hauríeu d'apilar la runa.
Aparegueren, sota les capes de paper i d'estuc, els maons.
Mítols.
Se'ls veia rogencs i quiets, presentant la cara d'un enigma.
Voleu dir que no és un delicte això que fem?
És tant com entrar subrepticiament a la tomba d'un faraó.
Sí, però el faraó, dit sigui sense malícia, és mort.
I aquest està viatjant.
Però què sabeu on anem? Què heu investigat?
Naturalment. No hi ha res important que es pugui fer a cegues. I pel que es refereix al fet de que el faraó sigui mort, no afegeix gens de glòria a l'arqueologia. És valer-se d'un avantatge deslleal, aprofitar-se d'un estat civil deplorable per aconseguir impunitat. M'agradaria veure un d'aquests savis amb salacot i ulleres d'or entrant a cops de pal a la casa d'un faraó viu.
I creieu que viatjar dona una impunitat més noble que la mort?
Crec que viatjar il·lustra, i això s'ha de pagar d'una manera o altra. Aquest aprendrà coses pel camí i n'aprendrà quan torni, acumulació d'experiències que agrairà si té un veritable esperit esportiu.
Com que no veia en Pau gaire convençut, a desgrat de la innegable raó que tenia, va allargar-li el martell.
Apa, piqueu-vos ara. Se m'ha enrampat la mà.
Això el va ploure. El forat tenia ja uns 2 pams de diàmetre i en sortia una intensa olor de naftalina. A l'altra banda es veia roba penjada i la sedosa pell d'un abric.
Anem a parar a l'interior d'un armari de paret. Bona senyal.
I si torna de viatge inesperadament?
És possible. No sé el temps que ha de ser fora. Es pot presentar d'un moment a l'altre. Hi ha trens i avions que arriben de bon matí, però la cosa fa augmentar l'interès. Un cert risc fa que els records perdurin.
En Pau li tremolava el puny que aguantava l'escarpa i es va fer un sant trit al dit gros.
Ai! Xxxt! La dona!
És que, vist així, l'empresa no és ni científica ni progressista. Estic segur de que si el vigilant ens atrapava, s'ho prendria pel cantó de la societat ofesa.
Els pioners són mal interpretats gairebé sempre. Va haver-hi un temps en els quals les autoritats no feien gaire distincions entre un cop de bisturí i una punyalada.
De vegades, semblava que l'Alfeu s'inventava les coses, que no tenien bases sòlides les seves preocupacions morals. Però era convincent i posava sempre la bala al centre d'aquelles coses que, en Pau, se li apareixien com a dianes. Bisturí, punyal... Realment s'havia de matisar per a distingir el que d'una manera simple i natural no eren més que menes de ganivet? Per altra banda, el forat en el mur era ja prou gran per deixar passar el cos, i això atreia molt. Conegut és el do de la curiositat per a modificar els escrúpols o ajornar-los, i en Pau se'n va valer per deixar els seus fora de joc. L'Alfeu era ja a l'altre costat de la paret, i amb una estranya clau obrí la porta de l'armari.
Passeu, passeu!
Digué, tot fent un dels seus gestos cordials d'invitació.
Passeu!
Duia un llum elèctric de piles i passejava el disc de claror pels mobles. Abans d'entrar, arribà com un eco l'ensonyada veu de la dona d'en Pau.
Ja heu trobat la canonada? Si furgueu més, anireu a parar a la font dels dos rius. Buf!
I s'adormí novament amb un rebuf. Van penetrar aleshores en el misteri d'una casa morta. Morta en el sentit del silenci i la quietud d'espera de cada objecte quan l'amo és fora. No era perceptible allí la immòbil però amistosa rebuda que ens fan les nostres coses quan tornem després de cada absència, sinó una hostilitat sorda, alerta en la fusta i la tela, plena de mirades i ullades invisibles que es temordien tant com un perill real. Ben entès que aquestes eren impressions personals d'en Pau, sense relació amb les de l'Alfeu, que, en contrast amb el seu tímid caminar, trepitjava ferm i segur. Clogué els finestrons i les cortines i després va encendre el llum de la cambra amb un gran aplom.
Quina pròdiga descoberta!
Digué amb un entusiasme encomanadís. Començà a obrir calaixos i anava omplint el maletí de les eines amb una heterogènia barreja de rellotges, anells i or amb una dard.
Això és abusar dels drets d'exploració.
Per què? Són trofeus? O mostres per donar constància? Considereu-me com una antiga caravela de retorn del Perú amb les banderes desplegades i l'implícit recolzament d'una poderosa autoritat.
Mentre en Pau rumiava el símil de la caravela, l'Alfeu repassà la resta del pis esllanegant-se les butxaques.
Entenc més o menys el paral·lel amb la nau, però no veig cap autoritat darrere nostra que pugui o vulgui recolzar-nos, sinó tot el contrari.
Em referia a l'autoritat que dona un vell ofici.
Respongué l'Alfeu mentre s'entaforava un esfullador de plata a l'infern de l'americana.
Quina caixa més bonica!
En una cartela del menjador, en Pau va descobrir una caixa de música deliciosa. A les seves quatre cares, dibuixades amb incrustacions de nacre, hi havia vistes de l'exposició del 88. I a dalt, una diminuta ballarina seguia la tonada amb una lentitud que obria les finestres del somni.
Us agrada?
Molt.
Doncs agafeu-la.
I ara? Sóc incapaç.
És un regal que us faig jo?
Sempre m'ha fet pena desairar les persones quan tracten de ser complaents. I com que la il·lusió hi era, doncs vaig quedar-me amb l'obsequi.
Aparentment, aquell acte clogué la missió, perquè l'Alfeu inicià la retirada de retorn a l'habitació d'en Pau.
I què succeirà amb el forat?
Passeu la runa a l'altra banda i tapeu-lo, canviant de lloc l'armari mirall.
Entre els dos varen fer la feina, i el cert és que la cambra reprengué un aire de normalitat molt acceptable. En passar per la sala, la dona d'en Pau obrí els ulls.
Ja està arreglat?
Hem fet el que hem pogut, però és cosa de la companyia.
Informà l'Alfeu, saludant ampulosament amb el barret. En Pau va acompanyar-lo fins a la porta i es van acomiadar amb una forta abraçada.
El comissari no em pot veure. S'irrita cada vegada que li conto la història, però la veritat és una arma poderosa i no em pot treure d'aquí. He passat victoriosament les proves dels reflectors, del pan total i del detector de mentides, i m'adono que m'estic fent un nom. Així és que no puc evitar una espurna d'orgull. El que m'amoïna són els retrets i les segones intencions, la famosa capsa de música. Hi ha penjat una etiqueta blanca i me la posen a frec de nas a cada interrogatori. Me la va donar un tal senyor Alfeu, els vaig repetint amb paciència.
I on és aquesta persona?
Ho ignoro. La seva feina està relacionada amb el futur i se'l veu poc durant el dia.
El comissari es prem les galtes i es barreja els cabells. És un d'aquests temperaments nerviosos, propensos a l'histerisme, i que quan perden el control, ofenen amb la paraula.
Heu robat això i les altres coses?
Les altres coses se les van portar el senyor Alfeu com a record. I la capsa de música, que a les bones em va fer molta il·lusió, no m'interessa. I si comencem així, ja us la podeu confitar.
Doncs doncs, aquest ha estat Les parets i les barbes, el segon conte de Pere Calders d'aquests espais mensuals de radioteatre, uns programes que fem associació amb Mans del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar el proper mes al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.